La una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si no veieu senyals i prodigis, no creieu.
Joan 4:48. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha fet aquesta setmana balanç de les actuacions dels bombers durant la campanya d'estiu, que va anar entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Tot i que l'increment dels incendis forestals ha estat d'un 34% i els focs de vegetació han crescut un 28% enfront la campanya anterior, Jané ha destacat que no s'ha patit cap gran incendi, ressaltant la tasca realitzada en aquest sentit pels bombers. Des del Camp a Taula pensem que és una molt bona notícia que no hi hagi hagut cap incendi forestal de grans dimensions aquest estiu, sobretot tenint en compte la forta sequera que hem patit. Creiem que s'ha de seguir en aquesta línia i amb la campanya publicitària que es realitza, en la que es posa de relleu els efectes negatius per al país d'aquests incendis forestals. En aquest aspecte hem avançat. On queda per fer, i tal com ha dit el propi conseller, és en els rescats i recerques a la muntanya, que han augmentat de manera gradual i que molts d'ells es podrien evitar. La muntanya i el bosc són per gaudir-ne d'ells, però tenen els seus perills i cal que la ciutadania en sigui conscient. Com dic sempre, tots guanyarem.
L'entrevista.
Divendres 4 de novembre es lliuraran a Vic els prestigiosos Premis Port d'Or, però ja es coneixen les 94 explotacions que acumulen un total de 120 nominacions i que optaran a les 48 estatuetes que s'atorgaran. D'aquests guardons, també coneguts com els Òscar del Porcí. Popularment, evidentment. Parlarem dels mateixos com ja van fer els dos darrers anys amb Pedro López, responsable del BDPORC i també d'aquests guardons que organitza l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, de la Generalitat. Bon dia, senyor López, i benvingut un any més al nostre espai.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Ja comencem, i la primera pregunta que li vull fer és que, seguint el caire aleatori que tenen aquests premis als Port d'Or, aquest any es lliuren de nou a Vic. Què suposa que es faci a la capital d'Osona aquest acte que plega el sector porcí espanyol?
Sí, com he sabut, la seu més habitual dels premis és a Lleida, però bueno, des de l'organització sempre estem oberts a traslladar la gala a diferents municipis de tot el territori espanyol amb un pes important en porcí i en presència de granges adherides. Llavors, en aquesta edició hi havia 4 candidatures per seleccionar la seu local acollidora dels premis i finalment doncs, bueno, vam triar el municipi de Vic com a una molt bona opció donat doncs, per tot el suport institucional i empresarial que s'ha mobilitzat per presentar la candidatura i atès que la gala anterior ja es va fer a Múrcia, consideràvem que aquest any doncs, bueno, seria bo de fer-la, interessant de fer-lo de nou a Catalunya. Llavors, doncs, bueno, parlar de Vic és parlar del sector per si i considerem que aquesta gala doncs, bueno, té tot el sentit de traslladar-la a llocs com, amb molta tradició ramadera i producció i amb aquesta doncs, bueno, serà la tercera edició en la història dels premis en la que se realitzarà la gala Vic i bueno, sent les dues últimes, el 2004 i 2009, que encara són recordades, i bueno, esperem que sigui un esdeveniment molt important per la ciutat de Vic.
Com a organitzador suposo que deu ser un orgull això de que hagin de triar, no? Gairebé que... O sigui, Ja han de triar tot el jurat i tot han de triar les granges guanyadores, però sobre que hagin de triar la seu on es lliuraran els premis, també jo crec que també és una mica d'orgull, no?
Sí, la veritat que sí, que s'interessin des de molts municipis d'arreu de l'estat espanyol, doncs clar que sí, em sap greu de no poder atendre cada any a totes les demandes, però bueno, pues anem escollint, portem una miqueta la filosofia d'un any fer-ho a Catalunya, un altre any fora i així, i bueno, hi ha diverses opcions, i bueno, pues sí, la veritat és que encantats, això és que suscita interès aquest esdeveniment i que té futur, amb la qual cosa pues, nosaltres molt contents i agraïts i encantats de traslladar la gala a zones pues, altament ramaderes i amb granges nominades, o sigui que sí, està molt bé, encara que també pues, te sap greu a vegades de dir, has de dir que no.
A Catalunya segueix al capdavant de nominacions amb 41 per un total de 28 granges, tot i que són menys que l'any passat. Això vol dir que hi ha altres comunitats que van pujant?
Bueno, en general, els premis es reparteixen entre 8 o 10 comunitats, el que doncs, revela el bon fer de tots els ramaders. Però sí, la veritat és que a Catalunya sempre on més granges surten nominades, juntament amb Aragó i Castelló, i bueno, en aquest any que hi hagi alguna més o alguna menys, bueno, simplement ha estat així, no? Però Catalunya és una zona amb moltes granges, i llavors la probabilitat de que surtin nominades és elevada, però bueno, no és tant per això el motiu de que surtin moltes, sinó perquè aquí a Catalunya els ramaders pues, tenen molta experiència, són molt professionals, tenen una mentalitat organitzativa molt important i bueno, saben produir molt bé car, amb la qual cosa pues, continua al capdavant en aquests premis aquí als ramaders i empreses de Catalunya.
Sí, però el que també és destacat és aquesta pujança d'altres comunitats o altres que han recuperat, em sembla que és Castelló, que havia perdut el tercer lloc, o ara no recordo, vaig veure la nota. Sí. I sé que és allò que van gairebé lluitant, no?, per no perdre el carro, no?,
exactament,
de la qualitat, perquè al final la presència d'aquests premis és una demostració de la qualitat amb la que s'està treballant, no?
Exactament, sí. La veritat és que sí, és així. Hi ha moviments cada any, hi ha alguna comunitat que té més presència o menys, alguna que queda en tercer o quart lloc. Bueno, depèn una miqueta també, com que tots aquests premis es basen en el bé de port, cada any també estem analitzant dades de més granges, de més empreses que s'adhereixen, i a vegades pues, bueno, s'adhereix alguna empresa que en té molt bones dades i pot aparèixer nominada i llavors suma més en aquella comunitat, i bueno, però sí, la veritat és que Catalunya en aquest sentit doncs sempre ha estat capdavantera en número de nominacions, però bueno, es reparteixen pues, des de Galícia fins a Múrcia i de Girona fins a Andalusia, es reparteixen moltes nominacions, i bueno, l'important més enllà d'on hi hagi més nominacions són els ramaders i que això, pues, lluitant cada dia, pues, el que se'ls reconegui aquesta feina, no? Que és el nostre objectiu.
A més, qui no ha anat, evidentment, molts dels nostres oients no han estat presents en una gala d'aquestes, però de veritat que fa goig veure la quantitat de gent que va i sobretot l'alegria, no?, de les empreses i els ramaders quan són nominats, bueno, quan nominats, però ara, sobretot a la gala, quan recullen els premis, no?
I, clar que sí.
Clar, a tothom li agrada aconseguir una estatueta. Jo ho he vist, que ho celebren molt, però segur que la que tothom vol obtenir, encara que no ho digui públicament, és el Port d'Or de Diamant, perquè al final els hi veus, que ho gaudeixen molt més, no? No, és el que li volia preguntar, no? O sigui, encara que, vale, tothom, una estatueta, he tingut sis, però el Port d'Or de Diamant, dir, mira, és que a més era el premi del jurat, vol dir que ells que han visitat les granges reconeixen que la nostra aquest any ha estat la millor.
Sí, la veritat, tots els premis són importants i només el fet d'estar nominat entre tantes granges que estem analitzant ja ha de fer il·lusió i sobretot donar-te que pensar que ho estàs fent bé perquè estàs entre els millors de tot l'estat, no? I sí, el diamant, diguéssim que seria com el premi dels premis, es tracta d'escollir la granja amb els resultats més equilibrats, entre el que seria prolificitat, ritme de reproducció, equilibri del cens, és a dir, que sigui bona en tots els índexs, una granja que sigui rodona en els seus números, no? Llavors, els altres són com més puntuals o destacables en algun dels índexs i aquest, doncs, bueno, valora el que és tots els índexs de tots els resultats de l'any que premiem i, a més, bueno, també ens fixem en l'evolució dels dos últims anys, que sigui una granja que ha anat millorant i, bueno, sí, aquestes són les que se visiten i diguéssim que aquest és una miqueta pues, el premi dels premis, no?, com els millors resultats globals i d'evolució de l'any que premiem.
Un paràmetre que va augmentant any darrere any i que vostès també premien és la productivitat numèrica. A què es deu?
Sí, sí, la veritat és que cada any nosaltres, des de que estem analitzant les dades al BDPOR, va augmentant en 0,3 garrins cada any de mitja, augmenta la producció. Bueno, nosaltres entenem que això és degut a un conjunt de factors que venen lligats, donats, bueno, que donen aquests resultats, no? Nosaltres pensem en la millora genètica, el bon maneig, les instal·lacions i, sobretot, la sanitat. Sobretot la sanitat. El sector per si està treballant moltíssim en aquest aspecte i llavors, pues, bueno, i és fonamental per a que els animals expressin tot el seu potencial genètic i la sanitat, doncs, és el punt clau per a que se mantingui aquesta constància de millora, no? La pròpia experiència del ramader, la millora de la genètica i, sobretot, el control de la sanitat. Això ens dona mostra de com està a nivell d'avui l'estatus sanitari de les granges, perquè cada cop, pues, es produeix millor i més bé i amb més qualitat.
Perquè amb quin número estem, podem parlar? De...
Sí, ara mateix la mitja, que de les dades que estem analitzant del conjunt de granges a nivell nacional, estan 26 garrins.
D'unidó.
Sí, que la veritat és que, bueno, pues, dades que hi havia és abans, en 2001 recordo... de 19, ara 26, pues, realment és un clar exemple de la evolució i de la tecnificació i professionalitat del nostre sector.
Sí, jo recordo en una fira, en una expo a Viga, de fa anys, deu fer 20 anys, i que hi havia una trucia de perini d'això, ja ens sorprenia veure, em sembla, van ser 13, 14 o 15 garrins.
Sí, sí.
I ens sorprenia, no? Deia, quina quantitat! Imagina't, estem parlant ara de 26, o sigui que, que ja és una barbaritat.
Sí, sí.
Fem una petita pausa i tot seguit tornem.
Molt bé.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb Pedro López, responsable dels Premis Port d'Or. Les explotacions que es presenten són cada vegada més grans i treballen amb més qualitat que fa uns 10 o 15 anys enrere, no?
Sí. Quan van començar els premis, el tamany mig d'una granja era de 200 trulles. Mm-hmm. I en 2015, les últimes dades que vam analitzar, ens ha sortit un tamany mig d'explotacions de 1.200 trulles, amb la que, sí, l'evolució ha estat espectacular.
Estem parlant de 5 o 6 vegades, el creixement.
Sí, 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 sí. Realment és també espectacular. Sí, sí, s'ha crescut a un ritme de 52 trulles per any. O sigui que, encara que hi ha granges de tots els tamanys, quan es fa ja una granja nova, les empreses ja la fan de gran tamany i això doncs fa incrementar la mitja. Sí. A més a més, abans les granges tenien un sistema de producció en que li diem en cercle tancat, és a dir, hi havia les mares, els garrins i els engreixos en la mateixa ubicació, i llavors, durant tots aquests anys, s'han anat especialitzant els ramaders en cadascuna d'aquestes fases i les han fet més grans i les han anat separant. O sigui, avui en dia és més fàcil trobar una granja reproductora en un lloc, una de transició en una altra ubicació i els engreixos en d'altres, no? Llavors, ara mateix es treballa amb molta precisió, amb molta més tecnologia i amb molta més qualitat que sí que anys enrere. Estem davant d'un sector molt dinàmic, molt potent, molt tecnològic i, sobretot, molt professional, molt professional.
Suposo que amb això també ha contribuït l'aplicació de la normativa europea de benestar animal, que ha fet també que moltes granges s'hagin adequat a aquesta normativa i hagi permès això que està parlant vostè d'aquesta diferenciació, no?
Sí, efectivament, moltes granges doncs, van aprofitar per adaptar-se a aquesta nova adequació a la normativa benestar animal i bueno, doncs van plantejar-se o el convertir-se tot en greix o fer l'adaptació a la normativa benestar en quant a les trulles gestants i bueno, fer una miqueta més gran la granja o especialitzar-se en producció de garrins. Sí, és així una miqueta els motius pel qual doncs, tenim ara mateix aquest volum i aquest tamany de granja tan important.
I després de les diferents crisis sanitàries que hi ha hagut els darrers anys, les mesures de biosegretat són molt importants a les explotacions?
Sí, clar que sí. Abans comentàvem que la sanitat és el punt més important, és el punt clau, i el primer pas comença per la bioseguretat, per la prevenció de possibles malalties, no? La bioseguretat és el punt clau, no? Avui en dia podem veure... Doncs quan vas a visitar les granges, totes les mesures que s'apliquen a les granges, doncs, com a exemple, dobles tancats, diferenciació entre la zona bruta, que és l'exterior, i la zona neta, que és l'interior de la granja, pedilubis, dutxes pel personal, obligatòries, de pas obligatori... Bueno, podríem dir que les granges estan a data d'avui tancades hermèticament i ens trobem fins i tot granges ja que comencen a invertir en filtració d'aire per treballar amb la màxima sanitat i ser lliures de moltíssimes malalties, amb la qual la sanitat és el pilar clau d'ara, d'abans i del futur.
I quan el jurat visita una granja, quins són els paràmetres més importants que valora?
Sí, normalment anem a una comissió tècnica delegada del jurat, ja, donat que el jurat està composat per 15 persones, no podíem anar a tots, llavors anem a una comissió tècnica delegada i anem a visitar, com abans hem comentat, les granges nominades al Diamant i al Premi del Ministeri, els dos, diguéssim, més, els dos més grossos. No? En el Premi de Diamant valorem, quan arribem a la granja, doncs, l'equilibri de les dades, sol·licitem al ramader que ens tregui les dades de l'any anterior per corroborar amb les que nosaltres també portem analitzades, veiem el cens de l'explotació, cens de l'estructura censal de la piràmide de les truges, i analitzem doncs, cadascuna de les fases. Anem visitant cadascuna de les fases, cobrició, gestació, maternitat, la reposició i el maneig que fan, que ens expliquin el maneig que fan, doncs, per treure aquests bons resultats. Pel que fa al Premi del Ministeri, aquest es basa no només en les dades tècniques, que són importants, també les dades de producció, però es basa en un qüestionari de caracterització de les explotacions porcines amb una sèrie de puntuacions positives i negatives en funció de la resposta de les preguntes de l'enquesta en quant a bioseguretat, sanitat i medi ambient, i en aquest sentit doncs és el que valorem, no? Les instal·lacions, des de la bioseguretat, l'estatus sanitari de la granja, la gestió mediambiental dels purins i el benestar animal en tots i cadascuna de les fases. No? Llavors, un cop que hem visitat aquestes granges, doncs fem un informe que elevem a la resta del jurat i a partir d'aquí doncs, proposem la granja a premiar.
Per què hi ha tantes explotacions, o sigui, explotacions que han guanyat tants premis i segueixen guanyant-los? I sembla que, bueno, et quedes sobtat quan vas a entrevistar algun dels guardonats i té tantes estatuetes i no se'n cansen, a més, de tenir-les.
Sí, doncs, és molt difícil de mantenir-se. La veritat és que cada any analitzem més dades al BDPOR i és molt complicat d'estar nominant. Llavors, bueno, aquestes granges que amb preguntes que anualment doncs, sempre estan nominades, històricament també premiades, doncs, bueno, són una tipologia, que en són moltes, són una tipologia de granges que tenen un equip humà molt compenetrat, ja de molt temps, molt meticulosos, molt en el maneig, i que treballen, bueno, seguint sempre les mateixes pautes diàries, és a dir, sempre les mateixes feines, tot sempre molt organitzat i, bueno, molt atents, i a més, bueno, s'associen també a granges amb una sanitat molt controlada per poder, pues, sempre tenir uns nivells de producció molt elevats, i sobretot que treballen amb molta previsió i, bueno, molta precaució també, no? I no tenen per què ser sempre granges noves, que a vegades s'associen les granges noves a que, bueno, pues ho pots controlar tot millor, tot molt ben millor organitzat que no instal·lacions antigues. No, sinó que aquí l'important és la mà del ramader i la gent, el seu equip, que són molt constants en el dia a dia.
Doncs tornem a fer una petita pausa abans d'encarar la recta final d'aquesta entrevista.
Del camp a taula.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Seguim parlant dels Premis Port d'Or amb Pedro López. I què suposa per aquests guardons ser un referent, no solament a nivell estatal?
Bueno, nosaltres considerem que és posar en valor la producció porcina espanyola. És visualitzar i mostrar la imatge real doncs, del nostre sector. No? És un sector molt potent, molt dinàmic, com hem comentat, que és el tercer productor de carn de porc del món i primer d'Europa, que fixa molts llocs de treball, tant directes com indirectes, sobretot en zones rurals, i bueno, que ha sabut adaptar-se a totes les normatives exigents. No oblidem que aquí a Europa tenim les normatives de benestar animal més exhaustives i més exigents del món, d'ordenació, de traçabilitat, i, bueno, i que treballa de valent de cara doncs, a totes les preocupacions socials, i com són el medi ambient, la sanitat i el benestar animal, i bueno, necessita de molta gent professional, i volem que això, no?, que es vegi un sector atractiu i que la massa social doncs, conegui el que s'està fent realment. No?
I és important tenir al darrere el suport de l'administració catalana i espanyola?
Sí, clar que sí. És, per a nosaltres és fonamental. Els Premis Port d'Or es van crear l'any 94, de la mà del Ministeri d'Agricultura i de l'Associació Nacional de Productors, amb Progaport, i des de l'IRTA, que és el nostre centre d'investigació de la Generalitat. I bueno, també és molt important el recolzament de totes les empreses que ens ajuden en aquest esdeveniment, com és, per exemple, la farmacèutica Zoetis com a organitzadora des del primer any, així com totes les empreses patrocinadores i col·laboradores. No? O sigui, al final, entre posem de valor al sector i estem presents tots els agents de la cadena del sector, i això doncs, bueno, dona més força, no? Cadascú posa un granet d'arena i té la seva importància. Els ramaders aquí són els principals protagonistes, sense cap dubte, però totes les empreses que disposen de productes i l'administració, doncs, bueno, són també partícips d'aquest esdeveniment, i entre tots, doncs, bueno, hem aconseguit de que se consolidi i de que tingui doncs el seu prestigi, i que, bueno, que donem aquesta bona imatge del sector, que realment la té.
Bueno, és que, a més, tothom fa sector, perquè, clar, és important els ramaders, són importants les empreses, és important, evidentment, l'administració, però també les empreses veterinàries, d'alimentació animal...
Clar que sí.
Mm-hmm. Vull dir, jo crec que unes es necessiten a les altres, tothom es necessita, no?
Efectivament, sí. Els premis són un conjunt de petits factors que fan al final doncs, que tinguem doncs, aquests bons resultats. No? La mà del ramader, les bones instal·lacions que s'estan fent, la bona sanitat, els bons veterinaris cada cop més professionals i especialitzats en el sector, els enginyers també especialistes en fer granges de porcs. Bueno, tots al final, com tu dius, no? Pots, tots tenen part d'aquestes estatuetes, i nosaltres el que només volem, la nostra idea és doncs, de mostrar-lo i d'ensenyar realment el que es fa. No? I de fet, fins i tot se va fent rebombori a nivell internacional. Tenim els companys de Portugal que també es van interessar per la nostra gala, i aquest any se van fer ells els Premis Porco d'Ouro, que els hi vam ajudar també a organitzar-los, i bueno, pues, també ho van veure com una cosa molt interessant pel seu sector, i bueno, sembla que s'estigui estenent una miqueta també, no?, aquesta idea de fer també aquests reconeixements, no? Si es fan en les pel·lícules o es fan en tots els sectors, per què no fer-lo també en el nostre sector, que és tan important per l'economia?
Mm-hmm. Quan estava preparant l'entrevista, anava a fer una pregunta i tenia dubtes si ja li havia preguntat, com que li he fet tantes preguntes en aquests anys, tenia dubtes, però dic, bueno, li tornaré a fer. Creu que haurien d'haver-hi uns guardons semblants, aquests Port d'Or, amb altres espècies ramaderes? Seria bo pel sector ramader en general?
Bueno, sí, en la nostra opinió estaria bé, per què no? O sigui, no han de ser l'objectiu de les empreses, el tema dels premis, però que n'hi hagi premis de reconeixements i de trajectòries, doncs jo penso que està molt bé. És un sector també de totes les espècies ramaderes que es treballa molt en el dia a dia, i, bueno, per què no? De fet, en altres espècies n'hi ha de similars. Crec que hi ha la vaca d'or, que també s'organitza anualment. També hi ha premis a nivell de qualitat de la carn, d'empreses d'emprenedoria, i, bueno, són esdeveniments que, si s'organitzen bé i amb un objectiu clar, doncs poden ser molt positius, clar que sí.
És que, per exemple, el Port d'Or, jo sempre he dit que és la gran festa del porcí, perquè de tot l'Estat, evidentment, Catalunya és molt important, però és tot l'Estat, i veus, doncs això, els contactes de gent que es troba, parlàvem d'empreses que es troben doncs, amb veterinaris, vull dir, al final és un punt de trobada, no?
Sí.
Que hi ha uns premis al darrere, però no és un punt de trobada. Amb l'administració també, si ve la ministra de Tor o el ministre de Tor, saluda també els guanyadors, a la gent present, el conseller d'Agricultura o el president de la Generalitat en algunes ocasions. Vull dir que al final no deixa de ser una gran festa, no?
Sí,
un punt de trobada.
Sí, com tu dius, no? El punt de trobada, i això, doncs, els ramaders els agrada de veure's allà i de competir compartint informació, o sigui, al final estàs allà per a competir, però bueno, estàs compartint informació i això doncs donar bona imatge del nostre sector i sí, sí, compartir. Mira, ara fa una estona he parlat amb un dels ramaders nominats, m'estava indicant les persones que vindrien i bueno, em deia, tenim dos de les tres granges nominades, de les que envien al BDPOR, i bueno, doncs el tercer que no ha sortit nominat està una miqueta picat, a veure si també li sortia la seva granja nominada, no? Llavors, si això suposa una miqueta més d'al·licient i de ganes i de... bueno, de dir, pues, a veure si milloro, doncs amb això nosaltres és l'única cosa que volem. És el nostre objectiu des de l'IRTA, és doncs, de que els ramaders doncs, que valorin la seva feina, que ja la fan, i que es puguin guanyar la vida i bueno, pues, donar-los aquest reconeixement i fer partícips a totes les capes del sector, des del Ministeri, les administracions, el sector veterinari, enginyer, tot tipus d'empreses i després pues, bueno, els màxims protagonistes que són els ramaders. Sí, és la seva festa i nosaltres encantats de uns privilegiats de poder organitzar.
Ja per acabar, parlàvem al principi de que aquest any es fa a Vic la gala de lliurament, però que hi havia també quatre localitats que optaven, no, a fer-ho. De cara a l'imminent, ja saben on els lliuraran els premis o això se sap més tard? I si tenen moltes peticions ja per l'imminent?
Sí, no, la veritat és que hem d'estar ja atents perquè ho hem d'escollir ja properament, encara no ho tenim escollit, tenim diverses alternatives de la zona de Castella i Lleó, Castella-La Manxa i Aragó, però bueno, fins que no passem aquesta gala que falta un mes, no ens posarem ja a treballar de cara a veure cap a on anem l'any que ve. Normalment doncs, portem la filosofia de fer un any a Catalunya i un any fora, amb la qual igual de cara a l'any que ve pues, aniríem cap a altre posto, però bueno, veurem, encara no està decidit i ho haurem de valorar.
Doncs agraïm a Pedro López que una vegada més ens hagi parlat dels prestigiosos Premis Port d'Or, que aquest any, com hem dit, es lliuraran de nou a la ciutat de Vic.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Del camp a taula. L'actualitat.
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha informat que la collita de la fruita dolça d'enguany s'ha caracteritzat per una disminució de la producció en préssec i nectarina, també en pera, i un lleu increment de poma respecte als quilos produïts al 2015. A l'espera de rebre les liquidacions definitives de preus, el sector tem que la recuperació del preu en préssec i nectarina estigui per sota les expectatives, cosa que fa pensar que serà insuficient per compensar dues campanyes seguides amb preus sota cost de producció. Respecte a les liquidacions de pera i poma, els fructicultors esperen que es mantinguin per sobre costos de producció i que la poma de bon calibre es pagui molt bon preu, ja que no n'hi ha gaire en el mercat. Per tot això, Unió de Pagesos continua reclamant polítiques agràries de suports envers la fructicultura catalana, la qual produeix més de la meitat de poma i pera de l'estat espanyol i entre el 30 i el 35% de préssec i nectarina. Canviem de qüestió. Gerard Cuach exigeix a la ministra d'Agricultura en funcions, Isabel García Tejerina, que el seu ministeri recuperi l'aportació econòmica al programa de desenvolupament rural, el PDR 2014-2020 català, que s'ha reduït un 74% en relació al període anterior. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient només aporta 59 milions, xifra del tot insuficient, segons Gerard Cuach, per donar resposta a les necessitats productives dels agricultors i ramaders professionals de Catalunya. L'organització agrària considera que el percentatge del 2,1% que el govern de l'Estat espanyol destina al sector agrari s'hauria d'incrementar perquè es puguin dotar a Catalunya de recursos suficients, els ajuts imprescindibles per garantir el suport a la incorporació de joves, per inversions, per les mesures agroambientals, per les indemnitzacions compensatòries per zones desafavorides i per la producció també agrària ecològica.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 4 d'octubre 160 euros per tona, es manté. El blat amb moro francès a 172 euros disminueix 2 euros. L'alfals granulat a 150 euros per tona repeteix. La colza d'importació de 218 euros per tona augmenta 2 euros. I la garrofa a 155 euros per tona es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,92 euros al quilo i el groc viu a 1,04 euros al quilo, repetint les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,57 euros al quilo i el groc canal a 1,59 euros al quilo, mantenint-se els dos preus en relació a la setmana anterior. La gallina pesada, marcat 0,22 euros al quilo, puja per tant 10 cèntims. I el gall, 0,18 euros al quilo, repetint aquest últim respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1 euro. Es manté. A la categoria L de 63 a 73 grams, a 0,74 euros, puja per tant 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams, 0,66 euros, augmenta 2 cèntims. I a la categoria S de menys de 53 grams, a 0,46 euros, per tant puja 2 cèntims.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180-240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,19 euros en categoria E. El 4 euros en la U, a 3,69 euros en la R i a 3,30 euros en la categoria O. Totes aquestes cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,70 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. Puja, per tant, 20 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos a 8,30 euros al quilo per canal. Augmenta 20 cèntims. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 euros al quilo per canal. Es manté. Pel que fa al cabrit, aquesta setmana s'ha fixat a 13,10 euros, repetint respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,87 euros. Augmenta 12 cèntims en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Hola, Josep, i benvingut al nostre espai.
Bon dia, Isidre, què tal?
Doncs mira, per aquí, a veure, dic ara trucarem a veure quins peixos s'han comercialitzat més i quina està la seva procedència.
Bueno, doncs mira, aquesta setmana podem recomanar el just de Galícia, del Cantàbric i també de les costes africanes. La volanta de la part de Gran Sol, de França i del litoral cantàbric. I ha presentat també una bona oferta la Maira del nostre litoral, de la part de Galícia, del nostre litoral catalano-levantí, d'Avilés i d'Andalusia. Recomanem també la sardina, principalment del sud peninsular, de Portugal, d'Itàlia i de la costa catalano-levantina. El seitó, que ve de França, d'aquí de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de Portugal. També tenim la tonyina de Canàries, d'Almeria i de Gateria. Aconsellem la compra del sorell procedent d'Andarroa, de Galícia i de la costa levantina. També hem tingut bones entrades de sípia, procedents de França, de les costes levantines i del Marroc, calamar de la talla mitjana, provinent de les costes catalano-levantines, de França i del litoral marroquí. I pel que respecta al marisc, puc comentar que tenim una bona oferta i un bon preu de la galera, procedent de França, Andalusia i Castelló, de l'escamarlà, procedent d'Escòcia, de França, d'Irlanda i Galícia, i per últim també aconsellem la compra de la cloixa de cultiu que ens ve d'Itàlia, de Portugal i de Galícia.
Avui m'he despistat i m'has passat ja allò del marisc. M'has tirat pel dret.
Home.
No, una cosa, sí. Clar, com que parles de tantes varietats i tot, és que l'altre dia em va passar una cosa curiosa. Estàvem una parada, davant d'una parada de peix i em vaig quedar mirant, vaig veure el barat, d'aquestes que vas dient tu, no?, el sorell, i vaig quedar com... Bueno, estava jo sol, no hi havia en aquell moment ningú a la parada, i es va pensar, va venir el noi corrents allà. Dic, no, miri, estic fent una cosa, i simplement mirant, estic posant imatge al nom. M'entens?
Ho vaig aclarir.
Sí, clar, tu vas dient molta... Clar, jo coneixia abans, ja li havia dit al Jordi, jo coneixia... Res, el rap, el llenguat i el lluç.
Això vol dir que has anat poc pel mercat.
Bueno, no, havia anat molt, però és que anava per la... Per aquestes, és que jo de peix era molt poquet, Sempre el metge em deia que havia de menjar fòsfor i jo era... Les espines era molt... Però no m'havia fixat amb els noms allò posats i d'això com... Ja em vaig fixar molt allò amb... Vull dir que és molt didàctic el que vosaltres doneu, perquè ja et dic, fins i tot l'altre dia em vaig quedar allà on va valit,
sí, quan posant, ja per,
posant, per... cara, posant cara als peixos.
Ja, és el millor, perquè així pots identificar-los. Que molta gent parlem del nom i no sabem ben bé, no saben de quin tipus de peix estem parlant.
Sí, a vegades també, després hi ha el tema que el coneixes potser en castellà i en català és un nom diferent. I...
Això acostuma a passar.
Doncs gràcies, Josep. I tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i d'on procedia.
Molt bé, sí, gràcies a vosaltres i fins la propera.
Tot seguit parlem amb Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Entrem ja en matèria. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Doncs mira, les fruites més comercialitzades aquesta setmana han sigut els cítrics, taronja i mandarina, pomes, peres i encara el meló i la síndria, que estan ja amb les últimes.
I pel que respecta a les hortalisses?
Doncs hortalissa, aquesta setmana el mercat ha estat molt ben proveït. Doncs tenim el tomàquet, la patata, el porro, la bleda, el carbassó, cogombra i els orígens, doncs, els de sempre. Des de Barcelona, Tarragona, Lleida, Múrcia, Castelló, de tot arreu arriben.
I de quin producte ens parlaràs una miqueta més en profunditat? Que és d'aquesta època?
Mira, us parlaré, com que ara ja estem a l'octubre, i ja en tenim el mercat de la magrana.
Porten molts records d'infantesa.
Sí.
Almenys a mi. Digues.
Doncs pues mira, la magrana o el magraner és procedent del nord d'Àfrica i d'Àsia Occidental. És un dels fruits més antics del món, La seva història ve de fa milers d'anys i s'ha trobat restes a llocs com a Jericó des de l'edat de bronze. Es diu que és una fruita que va ser molt valorada a les residències dels faraons de l'antic Egipte i, de fet, es troben dibuixos d'aquesta fruita en parets i tombes per simbolitzar la vida després de la mort. La magrana necessita temperatura mitja i molta llum pel seu desenvolupament. I l'arbre, la veritat, que és un arbre molt resistent a les sequeres i té, amb molt poca aigua té suficient. Normalment amb l'aigua de la pluja ja té prou. La magrana, a veure, la major producció de magrana a Espanya està a la zona d'Alacant, especialment a ells, però a Catalunya també és freqüent, excepte a les comarques pirinenques. Té un alt contingut en aigua, un 80% del seu pes és aigua i és moderat en calories. Conté potassi, vitamina A, vitamina C i vitamina B9. I les maneres de menjar-la, bueno, doncs cadascú més o menys com li agrada, però és una fruita que és dolça, és de tardor, i s'utilitza sovint amb la preparació de postres, perquè és molt gustosa. També li dona un toc de color i sabor a les amanides, i combina amb gelats, iogurts, formatges. Hi ha gent que l'utilitza també per fer còctels, i fins i tot hi ha cultures, per exemple, al Pròxim Orient, el fan servir per farciar-los. O sigui que es pot fer servir de moltes maneres.
Doncs moltes gràcies, Susana, per explicar-nos aquest producte que et dic que molts ens porta records d'infantesa i que, a més, el mengem d'algunes de les maneres que has dit tu, fins i tot amb amanides.
Exacte.
Doncs tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent perquè ens expliquis més coses del mercat central de fruites i hortalisses.
Molt bé, Isidre, fins la setmana que ve.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En l'apartat del plat oferim cada setmana receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què tenim avui?
Doncs, Isidre, avui us porto uns postres, en concret uns bunyols de poma.
Se'm fa la boca aigua amb això dels bunyols, tot i que el sucre el tinc.
S'ha de controlar.
Sí. Quins ingredients necessitarem per elaborar aquests bunyols?
Preneu nota. Per 4 persones caldran 125 grams de farina per la massa, farina per arrebossar, 500 grams de sucre, llevat, té verd en pols, 100 mil·lilitres d'aigua, 2 pomes, oli per fregir i sal.
Esperem que els nostres oients ja tinguin tots aquests ingredients. I ara, com ho elaborem?
En primer lloc, es pelen les pomes i es tallen en rodanxes de mig centímetre d'amplada. Seguidament es col·loquen en un bol amb el sucre i la pols de té verd i es deixa macerar durant una hora. En un altre recipient es barreja el llevat amb l'aigua, la farina, la sal i el xarop que hauran fet les pomes macerades. Se'n fa una massa. Es deixa fermentar aquesta massa en un lloc calent fins que gairebé dobli la seva mida. S'assequen els talls de poma en paper o bé amb un drap net. Es passen per farina i per la massa fermentada. Es fregeixen amb abundant oli i ja ho tenim, llest per menjar. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Avui dissabte 8 d'octubre es duen a terme Araós, el terme de Lins, les primeres jornades d'aprofitament i cultiu de plantes aromàtiques i medicinals dels Pirineus. A Riudarenes, una jornada sobre màrqueting, distribució i venda de producció ecològica. I a Sant Celoni, una sobre les tallades selectives en boscos irregulars d'alzina. Aquesta darrera població, vallesana, acull el dia 11 una altra jornada tècnica, en aquest cas sobre els telèfons intel·ligents i el seu ús a la propietat forestal. Ja el dijous 13 realitza a Bigues i Riells, una jornada en la qual es parlarà de com es pot fer compatible l'aplicació de la PAC amb la conservació i l'increment de la biodiversitat. A Vilobí d'Unyà, una sobre la gestió en les explotacions de vaquí de llet. A Sort, una sobre la successió en l'empresa familiar agrària. I a Vacarisses, una sobre mobilització de biomassa local per usos tèrmics i prevenció d'incendis al Vallès Occidental. Ja ens trobem a divendres 14 d'octubre. Es fa el Bons, una jornada sobre eines modernes per l'atracció animal en l'horta. A la Seu d'Urgell, una jornada sobre les característiques per diferents usos que han de tenir les cambres a la formatgeria. per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que de l'11 d'octubre al 19 de novembre l'Escola Agrària de Manresa organitza un curs sobre la gestió eficient de l'aigua a la finca. I de l'11 al 25 d'octubre es du a terme a l'Escola Agrària de Targa un mòdul específic de curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Del 29 de setembre al 2 d'octubre s'ha celebrat la 62a edició de la Fira Agrària Sant Miquel i el 31è Saló Eurofruit. Per saber-ne com han anat els dos certàmens, conversem amb el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, amb qui ja vam fer una petita entrevista prèvia dies abans de la seva celebració. Bon dia, senyor Oró, i benvingut de nou a Del Camp a Taula.
Hola, molt bon dia.
Ara ja que ha passat la fira, quina valoració fa? Tenint en compte que hi ha hagut un increment d'expositors respecte a l'any passat, com ja ens va dir en el seu moment, i si s'han complert les expectatives previstes pel que fa al nombre de visitants.
Bé, la valoració és molt positiva, no? De fet, ja previa la fira ja veníem constatant doncs, una tendència d'aquests darrers anys de creixement per part de les empreses expositores, d'incorporació d'empreses doncs, que per algun motiu havien deixat d'assistir, d'empreses noves que s'incorporaven, i enguany, doncs, bueno, ser la constatació, potser de la forma més visible, doncs, aquesta tendència, no?, amb 336 expositors i un increment de superfície del 15%. Dit això, que ja venia prèviament,
sí,
doncs, la fira s'ha transcorregut amb plena normalitat, amb molts contactes, amb algunes vendes, també, i, per tant, doncs, bueno, he pogut donar una valoració en la qual el 96% dels expositors doncs, valoraven positivament la fira.
Li preguntava també pels visitants, perquè clar, aquest any, tenint en compte que el dia 29 és festiu a Lleida, i a sobre hi havia un diumenge, o sigui, el calendari també se'ls havia posat una mica a favor, no?
Sí.
Perquè hi hagués molt visitant.
Sí, no, i de fet doncs, també és cert de que hem agafat uns dies de bones condicions climàtiques i, per tant, doncs, això facilita que la gent doncs, pugui assistir a la fira. Però també és ben cert doncs, que al llarg de fa molts anys, doncs, la fira marca un nombre de visitants molt estable, al voltant dels 150.000, i que, bueno, sigui d'una forma o una altra, en funció de les edicions i en funció de quan cau doncs, la festivitat de Sant Miquel, s'organitza per vindre, doncs, coincidint amb aquesta festivitat o els altres dies, no? Per tant, tampoc acaba de tindre massa incidència més enllà de les condicions climàtiques, aquestes sí que ens condicionen molt.
Sempre quan parlem de la fira, un pal de paller sempre diem que són les jornades tècniques. Suposo que han anat com estava previst i hi ha hagut molta gent del sector i, a més, els temes són, com sempre, els d'actualitat.
Sí, la veritat és que les jornades tècniques complementen perfectament, perquè la fira, més enllà doncs, de ser un punt de trobada, de negocis, de pulsar el sector, doncs és un punt de transferència i coneixement, no? I en aquest sentit les jornades juguen un paper molt important doncs, bueno, per traslladar totes aquelles, diguéssim, novetats legislatives, preocupacions del sector, avanços tecnològics i de mercat, i bé, la relació doncs, de nombre de jornades, nombre de visitants, d'assistents, doncs, ha estat molt positiva.
Hi ha hagut alguna zona que hagi despertat més interès per part dels visitants? Perquè va anunciar prèviament que hi havia una zona de drons.
Sí, a veure, zones d'interès doncs, han despertat diverses. No? Els drons ha estat una d'elles, doncs, també per la visibilitat i per la novetat i l'impacte que el dron pot tindre sobre l'agricultura. I perquè doncs, veure treballar doncs, aquestes màquines doncs, bueno, té un atractiu, un interès, si més no, no? Per altra banda, doncs, ha despertat també molt interès tot el que ha estat el tema d'innovació tecnològica amb la presentació d'un molí per fer oli mòbil, que permet doncs, fer l'oli en el mateix camp i embotellar al mateix camp, vull dir, de l'arbre a l'ampolla.
Sí? A l'ampolla i quasi, si portes el pa, ja gairebé et fas l'entrepallar.
Sí, sí, sí. Doncs quasi, quasi és així. Vull dir que, de fet, ha despertat molt, molt, moltíssim interès. Ara hi ha hagut moltes demandes preguntant doncs, per aquesta empresa. I, bueno, ha mostrat una gran satisfacció per la repercussió que ha tingut, no? I un altre sector, doncs, que també ha despertat molt interès, va, degut a, doncs, que aquests darrers anys el preu de l'ametlla, doncs, es cotitza bé, doncs, ha estat el sector i l'expositor de productors d'ametlles. Per citar-ne alguns.
Els hi va dir alguna cosa a la ministra d'Agricultura durant la cloenda dels dos certàmens, o vostès li van demanar alguna cosa, aprofitant que venia per aquí?
Bé, nosaltres, com a Fira, el que vam demanar i vam traslladar, doncs, és la voluntat, doncs, de seguir creixent com a Fira, com a referent agrari a nivell nacional, i en aquest sentit, doncs, també vam traslladar ja a nivell més de Generalitat, doncs, el que és la necessitat de construir un nou pavelló, doncs, per donar aixopluc als expositors externs que exposen a l'exterior i per donar possibilitat als futurs creixements de Fira.
Això suposo que li van traslladar també a la consellera, que va estar tant a l'inici, o sigui, a l'obertura de la fira, com a la cloenda, no?
Sí, aquesta és una petició, que es va fer a la consellera d'Agricultura en la inauguració, el seu dia d'inauguració, i que ens ha acompanyat, doncs, al llarg de tots els dies a la fira, no?, en presència pròpia de la Generalitat, acompanyant a la cloenda, doncs, també a la ministra, i participant en diferents activitats, com són jornades i presentacions.
La llàstima és que estava previst que vingués el president, però per qüestions d'agenda em sembla que no va poder venir. També hauria estat bé,
sí,
poder-li traslladar directament aquesta petició d'aquest, sí, nou pavelló, no?
Sí, va ser una llàstima perquè, bueno, realment teníem confirmat, doncs, la seva presència, sí, en l'acte inaugural, però per qüestions d'agenda de darrera hora, doncs, no vam poder comptar amb la seva presència. I hauria estat una bona oportunitat per traslladar-li personalment, doncs, aquesta demanda.
Tot just acaben de tancar aquesta edició i suposo, com sempre hem parlat, ja deuen estar pensant en la propera. Hi ha alguna cosa a corregir o millorar o que hagin vist que poden incorporar?
Sí, de fet, encara no està closa, doncs, diguéssim, mentre encara no hem clos l'edició d'enguany, ja estem, doncs, pensant en possibilitats per les edicions venideres, no? De fet, veient com van les coses, com s'executen les coses, doncs, perceps errades o punts de millora, doncs, que vas anotant ja per propres edicions, per sectors que són interessants de poder incorporar, per entitats representatives del sector, doncs, que enguany, doncs, per algun motiu no puc participar, doncs, incorporar-los per l'any següent. I sí, de fet, doncs, és un procés en contínua evolució, en continu replantejament de noves tendències, de nous serveis, i en això estem, sí, sí.
El que passa que és molt complicat, eh? Veig així des de fora, l'organitzar una fira d'aquest tipus, amb el que suposa, no? És la fira de referència a Catalunya en tema agrari, sobretot el que és la tardor, i, clar, estan pendents també molt, com el sector, no?, de la climatologia, de si hi ha una crisi, o si quan va haver-hi tot el conflicte de la fruita, no?, del veto rus, que a vostès, indirectament, tot això els afecta. O el tema dels tractors, la problemàtica que va haver fa un parell d'anys o tres. Clar, vull dir que és complicat. Vostè pot pensar d'això, però d'aquí a l'any vinent els mercats i el sector són molt variants, no?
Totalment d'acord. De fet, doncs, el volum de negoci que es pot generar en una fira i, posteriorment, doncs, ve molt condicionat a les campanyes actuals, no?, les campanyes que es desenvolupen, doncs, en el mateix exercici en el qual es desenvolupa la fira. Uh-huh. I com molt bé, doncs, comentava, doncs, queda condicionat a factors de mercat, a factors de producció, i, per tant, tot això determina uns preus, doncs, que a vegades, doncs, són preus correctes i d'altres són preus massa ajustats, no? I condicionen, en definitiva, tot el sector. Això és cert, també és cert, doncs, que el sector agrari, tot i l'oscil·lació pròpia o el cicle econòmic propi del sector, és un sector que es manté amb estabilitat, no té ni grans creixements ni grans davallades, no? I això, doncs, en aquests moments que han passat una crisi i una recessió molt forta i profunda, doncs, es valora molt positivament per entitats financeres, i en el moment, doncs, que també això està adquirint una certa estabilitat, doncs, el sector agraeix i es nota.
Doncs agraïm a Oriol Oró que ens hagi fet balanç de la Fira Sant Miquel i el Saloró Fruit d'enguany.
Molt bé, moltes gràcies.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes. No s'ho perdin, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Són les dues.